Al matí, amb Raquel García.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn.
I, evidentment, l'hivern és una de les èpoques de l'any més complicades als serveis d'urgències dels hospitals, especialment el de Sabadell, on l'afluència de pacients és molt elevada ja durant tot l'any. En aquestes èpoques, el nombre d'urgències ateses es pot arribar a elevar per sobre de les 400 diàries, un 10% més que la mitjana habitual de la resta de l'any. Per conèixer com es prepara el Taulí per aquest esperat increment de pacients i també per descobrir altres qüestions de l'actualitat de l'hospital, avui parlem amb el doctor Joan Martí, director executiu de la Corporació Sanitària. Bon dia, doctor.
Molt bon dia.
I primer
bon
de tot, gràcies per acollir-nos aquí al vestíbul del Parc Taulí i per obrir-nos les portes de les instal·lacions.
Al contrari, un plaer, i estem encantats de poder mostrar la nostra realitat a la ciutadania i als oients de la Ràdio Sabadell.
Clar, és el Nadal, són unes dates complicades, com dèiem al principi, no? Mm-hmm. Ningú vol passar aquestes dates, però vosaltres us prepareu i de fet els professionals també decideixen treballar, molts d'ells, per donar resposta a les demandes dels malalts.
Correcte. A veure, el món sanitari és un món complex perquè és 365 dies a l'any, 24 hores, el qual comporta una sèrie de professionals que moltes vegades tenen horaris complicats, amb dies que són festius, i evidentment això és un tema que jo crec que la ciutadania en general hem de tindre molt en consideració i agrair, perquè al final evidentment hi ha un component vocacional, però és un esforç important el que fan els professionals per poder garantir que aquesta casa estigui funcionant les 24 hores.
Com dèiem, l'hivern és una època complicada, però el Nadal en concret suposo que també ho és. S'espera un augment de les urgències per aquestes dates o l'arribada de casos molt diferents de la resta de l'any?
A veure, increment d'urgències ja portem tot el mes de desembre a una mitjana de 420 i tants malalts dia, és a dir, una mica més, 20 i tants malalts a urgències més diaris que els que rebem de promig anual, això per una banda, i ja portem uns quants dies amb una pressió importantíssima, sobretot amb nens, perquè s'ha disparat les infeccions virals per bronquiolitis i llavors en aquest sentit doncs, portem un volum alt. Accions per mantenir, o sigui, per poder contenir, fem, evidentment, de fet ja ho tenim activat tot des de fa uns quants dies, perquè el que dic, la demanda ja ha pujat. Llavors, és possible, perdó, vull dir, és possible, i tenim uns dies que són els més crítics, que seran aquest pont proper, perquè coincideix un cap de setmana amb el que és els dies de Nadal i Sant Esteve, que no són laborables, i això porta dificultats d'organització. També és veritat que intentem en els hospitals tindre el mínim nombre de malalts no urgents hospitalitzats, i en aquest sentit això dona una mica de joc per poder inhibir les necessitats que vindran. Malalts diferents, bueno, no venen massa diferents, o sigui, evidentment hi haurà algun etilisme més,
això és consubstancial
a les festes, però també és cert que els caps de setmana es produeixen. Per tant, no seran grans diferències.
I llavors aquest dispositiu que s'implanta, suposo que també s'accentua amb la campanya de la grip, no sé si s'obren més llits, si es posen més professionals també a disposició de les urgències.
No, com deia, o sigui, nosaltres ja preventivament a primers de desembre ja vam engegar tot el dispositiu que ens ha de permetre aguantar l'hivern i que és posar a l'hospital al màxim de les seves capacitats. En aquest sentit, tota la pediatria està superactivada i, com deia abans, en el cas de l'UCI pediàtrica portem ja ben bé 3 setmanes que està a nivell de saturació i fins i tot amb un volum més alt de llits, o sigui, amb un volum altíssim de llits. Tenim tot un dispositiu amb el qual col·laborem totes les UCIs pediàtriques de Catalunya, i perquè els casos de bronquiolitis i nens molt petitets amb greus complicacions respiratòries doncs s'hi donen, i clar, doncs entre totes les UCIs de Catalunya hi ha una xarxa que anem cobrint les necessitats del país. I després també a nivell de... reforcem les estructures de personal i vam engegar també els únics 14 llits que teníem buits, que ja estan activats des de primers de desembre.
Clar, en aquest sentit, si gairebé doncs, una tercera part de les urgències que arriben són de pacients pediàtrics, no sé si és important per abordar aquest increment la coordinació amb l'atenció primària, no? Per reduir... Doncs, a...
És bàsica i, de fet, aquí haurà que replantejar segurament estructures perquè una de les característiques que es donen tot l'any, però ara amb més intensitat, és que els caps de setmana, per exemple, en l'àmbit pediàtric, arriben gairebé a incrementar-se un 60 o un 70% les nombre de visites a urgències que venen respecte a un dia ordinari.
Uh-huh. D'altra banda, un 60% de les urgències que rebeu són d'adults, sovint gent gran,
correcte,
amb malalties respiratòries avançades. Com fa front al taulí també aquests pacients? No sé si hi ha un pla d'atenció específica per aquest col·lectiu mitjà o a llarg termini, també donat doncs, que cada vegada doncs, l'esperança de vida s'allarga.
Va augmentant.
Sí.
A veure, nosaltres tenim muntat un dispositiu, o sigui, el que fem és un programa d'atenció al malalt crònic, que li diem, on es conjuren, per dir una manera, totes les estructures, l'hospitalària, l'àmbit sociosanitari, que tenim tota una àrea dedicada, són 80 i tants llits, a malalt crònic complex, per dir una manera, o sigui, són persones que no són hiperagudes, però que tenen patologies concomitants que fan que quan se vulga cosa se'ls hi desajusti la seva biologia, no? De tota manera, i també això es relaciona amb tots els dispositius sociosanitaris que hi ha a la ciutat i a l'entorn, amb l'atenció primària, o sigui, fem un seguiment domiciliari de molts malalts, intentem que tots aquests malalts estiguin fer-los una atenció coordinada. Evidentment, això és un programa que està en llançament, bueno, ja portem un parell d'anys treballant-ho, conjuntament tots els dispositius, i es va evolucionant. Jo crec que la gran expectativa o esperança de poder resoldre els problemes inherents a l'envelliment van per aquí, per buscar programes integrats que atenguin a la persona independentment de tots els nivells que vagi trepitjant, però també és veritat que hi ha una realitat que avui el tema sanitari és important, però l'entorn social ho és tant com el sanitari. I què ens trobem? Pues que cada cop més hi ha persones que podrien estar al seu domicili i podrien tindre un millor seguiment si tinguessin un entorn social més adequat. Malauradament, hi ha persones que viuen soles o són parelles molt grans que no tenen entorn familiar i que potser el cuidador està tan fumut, per dir-ho manera, com el malalt que ve a urgències. Uh-huh. I això és una realitat que es va donant i que possiblement es anirà incrementant, i en aquest sentit jo crec que haurà que fer un esforç no solament sanitari, sinó social.
Clar, en aquest sentit, aquest aïllament social, no?, que també va en augment, perquè les famílies es van reduint, ja no són aquelles tribus, no?, que existien abans, en els nostres avis o besavis. Això també complica la situació, perquè molta d'aquesta gent gran, doncs, a vegades no té prou coneixement a l'hora de prendre la medicació i potser doncs, això també complica, no?
Correcte, és el que dic, no? És una de les dificultats que cada cop anem veient que és més present i, per tant, a banda d'accions sanitàries, també haurà que pensar i fer, que se'n fan, però que haurà que incrementar més accions de caire social, de protecció social amb aquestes persones.
I quina és la situació ara mateix del servei d'urgències?
Si diem ara mateix estem bastant plens, sincerament. Al llarg de la setmana millorarà i molt el divendres perquè es produiran moltíssimes altes, el que dèiem. Intentarem donar el màxim d'altes possibles d'aquelles persones que estan hospitalitzades de tal manera que puguin passar els Nadals a casa seva amb la seva família, aquells que puguin, evidentment. Per tant, ara ja dic, el dilluns vam tindre una plètora, van arribar 460 malalts, bueno, ara això anirà ajustant-se fins al divendres i llavors el cap de setmana, que és un pont llarg, aquest esperem poder ser capaços de respondre amb agilitat als problemes de la gent.
S'ha arribat a una certa estabilitat després dels episodis de col·lapse que es van viure ara fa 2 anys, o potser doncs, aquest hivern també tornarem a viure una situació d'aquestes?
Jo voldria que no fos així. Intentarem que no ho sigui, posarem tots els esforços. Nosaltres, recursos, persones, n'hem posat moltes. O sigui, tenim un problema real, que és el de l'estructura física de les urgències, que dona una dificultat claríssima. En aquest sentit, hi ha un projecte de futur futur molt potent, a banda de l'edificació de les dues plantes, que després en tot cas en parlarem, no? Però hi ha un projecte de futur que és construir unes noves urgències que tindria, llavors anirien a doblar-se gairebé els metres quadrats que actualment ja, i que evidentment la situació faria canviar radicalment, perquè encara que tinguéssim el mateix nombre de persones, els professionals podrien treballar en millors condicions, atendre millor les persones, que els malalts que venen, i sobretot que aquestes persones, si encara que tinguessin d'estar urgències, poder-los atendre en un entorn de confort i d'espais i d'intimitat, que és el que nosaltres voldríem.
Tant vosaltres com els malalts, evidentment, com els professionals, evidentment. De moment aquesta solució arribarà quan estiguin aquestes dues plantes construïdes. De moment hi ha aquest endarreriment de les obres. Espereu saturacions i gent als passadissos aquest any o no?
En algun moment puntual hi seran, perquè aquí depèn molt del patró. El que dèiem, hi ha una part crònica de les arribades a urgències que són inherents a l'edat de la gent, a l'envelliment de la població, i això és així. Els malalts crònics venen i venen relativament sovint. Evidentment, segons el moment que es desencadeni l'epidèmia de la grip i la virulència de la mateixa, es poden produir situacions de més pressió.
Com dèiem, doncs al setembre es van haver d'aturar les obres per desavinences amb la constructora.
Correcte.
Acciona, i es va haver de reiniciar el procés d'adjudicació dels treballs. En aquell moment es parlava de recomençar les obres el mes de març del 2019. Aquest calendari es manté?
Sí, el calendari es manté. Nosaltres, a veure, ara ja tenim realitzades una part, el plantejament que vam fer va ser segmentar algunes parts crítiques de l'obra. Una part ja està feta i de fet ara es posarà en funcionament en propers dies un tros d'urgències que està tancat, perquè s'ha fet tota una coberta nova de la part de l'edifici, que hi havia unes claraboies i per tant s'ha tingut de fer un forjat nou, i afectava un tros d'urgències. Això ja està fet i es posarà en marxa segurament a finals d'aquesta setmana o a primers de la propera. Després ja està el concurs en marxa per fer les cata, o sigui, el que són els reforços estructurals, que això estarà fet abans del mes de març, i en principi, bueno, ja tenim llançat la convocatòria de l'oferta pública, per dir-ho manera, de concurs públic perquè es presentin les empreses. Està a prop de, properament s'acabarà el plaç, adjudicarem la nova empresa, i si no passa res, al mes de març, al llarg del mes de març, jo crec que es podran reiniciar les obres.
Sí, que amb aquests calendaris, la previsió que fa el taulí per poder fer ús dels 72 llits que suposaran les dues noves plantes, per quan els tindrem?
Ens situem cap amb l'edifici totalment acabat, equipat, etc., cap al juny, juliol de l'any 20.
Ja el tenim més a prop, no?
Més a prop.
No tan a prop com voldria.
No, però... i a més tenim molt interès que sigui així, perquè la nostra idea és a l'estiu del 2020 poder fer una reforma important a les plantes segona i quarta. La segona és l'àmbit pediàtric, que podríem desenvolupar tot l'entorn d'aquesta línia de recaptació de recursos que estem fent de l'onada del Petit Somriures, i que permetrà transformar aquesta planta amb el que seria, nosaltres definim com un fons marí. En definitiva, intentarem humanitzar, la paraula potser a mi no m'acaba d'agradar, però fer el més agradable possible aquesta, la planta on especialitzem els nens, de tal manera que en els passadissos hagin jocs, tingui un entorn com si entressis amb el fons d'un aquari, per dir una manera. Les habitacions no tindran número, sinó que serà l'habitació de la tortuga marina, l'habitació del dofí, o coses d'aquest tipus. Iniciatives que facin que l'hospitalització del nen sigui el més agradable possible.
Nosaltres després parlarem amb els responsables d'aquesta onada de Petits Somriures que s'està estenent com un tsunami. Coneixerem els detalls, però ens agradaria que ens expliqués pels oients que ens escolta la importància d'humanitzar aquests espais, de fer més agradables els entorns, no? I com això doncs acaba afectant a la recuperació, com redueix, no, l'estrès dels pacients.
És evident, aviam, un hospital per definició és un entorn hostil, des del punt de vista que dius, escolta, ens treu de casa i ens fan coses que no ens agraden. S'ha de fer, evidentment. L'esforç que hem de tindre, hem d'anar avançant, és en fer que sigui el més agradable possible l'estada d'una persona en l'hospital. Evidentment, comencem amb els nens perquè són els més vulnerables, però la nostra idea és això, anar-ho extenent amb altres entorns. Però respecte a la recuperació, per exemple, hi ha un exemple que és molt recent i que vosaltres em consta que l'heu explicat, no? Que és l'experiència de que el nen a l'hora d'anar al quiròfan vagi amb un cotxe teledirigit, sentat dins del cotxe, entri dins del quiròfan i tal. No té res a veure amb posar el nen, estirar-lo en una llitera i que vagi veient el sostre, essencialment, no? Clar, aquests són elements que fan que el nen arribi amb molt menys estrès i, evidentment, la disminució d'estrès fa que la recuperació sigui molt millor i, a més, la percepció de la vivència sigui molt més agradable que no d'una altra manera. I això, ja dic, ho hem de fer amb això, però ho hem de fer amb les coses. Per exemple, l'altre dia nosaltres tenim un túnel molt llarg que connecta el nucli on estem ara, l'hospital de l'edifici Tauli pròpiament, amb el final de l'Albada. És un túnel de gairebé 800 metres de llarg, no? I amb aquest túnel passem gent, perquè clar, per fer proves i tal, passa per allà. I estàvem pensant com podíem fer-ho, perquè deu ser molt bèstia l'experiència, i de fet ho vam provar, de passar-te gairebé 800 metres estirat amb una cosa, amb un túnel, que no és fosc, ara l'hem il·luminat força bé, però que l'únic que veu són les llums del sostre, no? I diem, bueno, doncs aquest sostre li hem de donar vida. I aquest serà un dels projectes, no ara, a mig plaç, que invitarem a grafiters de la ciutat amb la idea de dir, escolta'm, anem a fer un túnel divertit, un túnel que sigui una experiència no dura per la persona que passa allà estirada en una llitera. Com això, n'hi ha moltes iniciatives que tenen un cost molt baix, però que serveixen i poden ajudar a millorar la qualitat o la percepció de la persona que està hospitalitzada.
Clar, per rebaixar, no?, doncs aquest estrès, aquesta por, no?, que tots podem tenir en un moment donat d'intervenir quan t'han de fer una prova, o sigui que hi ha un cost, com deia, molt baix. Va cap aquí la sanitat, a banda de, evidentment, la innovació, la tecnologia, però va cap aquí, també que el pacient sigui el centre, també?
Sí, és clau, això hi hem d'aprendre. Mira, nosaltres hem fet una sèrie de grups on invitem a pacients que han passat per una estructura nostra a que opinin i ens donin la seva percepció i idees de millora, no? I és sorprenent perquè per exemple, a urgències vam fer un grup i la gent podia, o sigui, aquesta queixa que a vegades tenim o percepció de que estem molt apretats i tal, evidentment hi era, però també ens plantejaven petites millores que realment són senzilles d'aplicar i que significarien una millora per les persones. Amb això estem treballant i nosaltres el que volem fer és fer que el pacient cada cop participi més amb el dissenyar les nostres maneres de funcionar i també ha de participar, de fet ja cada cop ho està fent més, en les decisions sobre la seva salut.
Això és molt important. D'altra banda, més enllà de les reformes i tot això que parlàvem, és molt interessant el SEM, no? Tota la implicació, no?, que estrenàveu també, doncs, l'heliport. Nosaltres d'aquí una estona també pujarem a dalt a veure com funciona. N'esteu satisfets del servei, no? Perquè em sembla que el primer any va registrar 500.
500 vols. Sí. Aviam, aquest any anem... Si parlem de l'helicòpter... Primera, un comentari sobre el SEM. El SEM és una estructura que va haver un abans i un després, i en aquest sentit el fet de que els ciutadans puguin tindre una atenció molt ràpida quan té una situació greu fora del seu... Bueno, en el seu domicili, fora de l'hospital, jo crec que és ràpida i de qualitat. I això és molt important. Nosaltres amb el SEM estem molt satisfets perquè tots els professionals sanitaris que hi treballen són professionals del Taulí i tenim una col·laboració francament extraordinària. Per lo que fa a l'helicòpter, el que és l'helicòpter, aquest any la previsió és que se situï sobre 900 vols enlairaments, i per lo que fa al Taulí, uns 150 aproximadament seran els que ens hauran portat malalts d'aquests 900. És un petit increment respecte a el que rebíem ara fins ara, però no massa, i evidentment del sistema n'estem satisfets, però a més no és que estigui satisfet el Taulí, jo crec que és un gran servei a la ciutadania, en aquest cas de l'entorn de Barcelona, perquè l'helicòpter vola bàsicament per la província de Barcelona, per dir-ho manera, però també fa serveis al conjunt de Catalunya, i en aquest sentit poder garantir una atenció ràpida a malalts molt greus jo crec que és molt important.
D'altra banda, el mes de juny vostè doncs, va passar per aquest programa i parlava d'una reducció de les llistes d'espera en l'últim any. Se segueixen reduint el nombre de pacients pendents d'una operació? Al juny em sembla que eren uns 8.000.
Uns 8.000 i pico, sí. i seguim
igual, no?
Malauradament...
Això és l'assignatura pendent.
Sí, és un dels temes que no tenim ben resolts. Hem de fer accions. De fet, tenim previst l'any que ve generar un parell de quiròfans més al centre quirúrgic ambulatori, de tal manera que puguem incrementar el nombre d'intervencions, perquè al final el que hem de buscar és poder intervindre més persones de les que entren. I ara mateix amb l'estructura que tenim d'injustos, hi han hagut elements com la vaga, etc., que no han incidit favorablement, però de totes maneres estem en la mateixa línia i ja dic, aquest és un dels temes que clarament hem de millorar.
Ara que comentava el tema de la vaga, també doncs és un dels punts calents, no? El tema de com doncs, les retallades, aquesta crisi, no? Que no acaba, malgrat que macroeconòmicament es parli de que anem sortint, la realitat és la que és i els professionals també doncs, tenen un plus, no? De feina, d'estrès, que això doncs, els dificulta el seu dia a dia.
No, és evident, no? Aviam, ara s'ha signat fa poc un conveni col·lectiu de tot el sector, ho diem, concertat de la sanitat de la Generalitat, que millora i sobretot fa preveure en els propers 3 anys aplicar els increments que de fet va pactar el senyor Montoro en el seu dia, no? I per tant això va normalitzant una mica la situació. El que passa és que hi ha un col·lectiu, el col·lectiu mèdic, que està una mica descontent o descontent i planteja altres accions que jo crec que en els propers mesos es tindran que debatre en profunditat per veure com avancem i arribem tots a un acord social de dir, escolti'm, com podem, amb els recursos que hi ha, mantindre aquesta sanitat pública, que jo crec que és un privilegi que tenim comparat amb altres llocs que no el tenen.
I que hem de preservar, evidentment. Quines són les intervencions on més s'ha reduït la llista d'espera i quin és el màxim de temps que ha d'esperar un pacient i per quina operació?
Anem a veure, jo crec que aquí hi ha 3 operacions que són molt rellevants, que són tot el tema de les pròtesis de genoll i de maluc i els malalts que tenen cataractes, que aquests, en tots els casos, gairebé sempre estem operant-los en menys de 6 mesos, jo crec que això sí que s'ha fet un avenç molt important. Seguim tenint problemes amb les cirurgies d'esquena, de raquis, no? Que són complexes, perquè les que tenim són realment molt complexes, calen professionals molt específics, perquè són cirurgies d'altíssima complexitat i no pot qualsevol fer aquesta intervenció, i en aquest sentit doncs, tenim una limitació. Són intervencions llargues, etc. I després tenim una altra, que és l'obesitat mòrbida, que ja fa temps que tenim i que la veritat és que tenim estem en tracte amb el CatSalut a veure com arreglem, perquè hi ha un desequilibri entre la capacitat que podem fer i la demanda que tenim.
Doncs, doctor Joan Martí, director executiu de la Corporació Sanitària, moltíssimes gràcies per donar el tret de sortir d'aquest programa, que serà també llarg, intens, i que esperem doncs, que gaudiu també com nosaltres doncs, de la nostra estada.
Gràcies a vosaltres i, com sempre, a la vostra disposició per poder tindre informats els vostres oients.
Bon dia. Gràcies.